Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt. 5 minuts més. Avui és dijous 14 de setembre del 2023. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en una jornada que comença amb el cel pràcticament serè, amb boires intenses després de les pluges de les últimes hores i amb possibilitat de pluja a mesura que avanci la jornada. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Avui ens despertem amb temperatures frescotes de bon matí, però vaja, la manega curta haurà d'imparar durant el dia, perquè arribarem a valors d'aproximadament uns 30 graus de nou.
Doncs sí, Joel, avui ens llevem amb temperatures frescotes. Tenim 7 graus a Vall de Núria, tenim 14 a Das, 15 a Ripoll i a Ribes de Freser, 18 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Mieres i Vic, 19 a Santa Pau, 20 graus a Castellfollit de la Roca, 22 a Anglès i a Girona i 23 graus a Banyoles i a Figueres.
Anem a la previsió meteorològica. Dani, quin dia ens espera?
Avui a la tarda i fins al vespre pot tornar a ploure a les comarques interiors, no pas cap a la costa. Però bé, no perdem la ratxa, perquè ahir va ploure fort o molt fort algunes poblacions molt localitzades, van ser tempestes irregulars però locals, i per exemple a Torelló van caure entre 44 i 53 litres per metre quadrat en qüestió d'una hora, una hora i mitja aproximadament, un fort aiguat. 30 a Montesquiu, 11 a Núria, 4 a Navata i només 2 litres aquí a Olot o a la Vall d'en Bas. Bé, avui la temperatura pràcticament no canvia després de les pluges importants d'ahir a la tarda en alguns sectors, insistim, no tot arreu. Doncs molta humitat, fresca i boira baixa abundant al Ripollès, sobretot Osona, la plana de Vic, no descartem en punts de la Garrotxa i de la Selva, hi van caure 7 litres a Mer, també va ploure a l'interior de la Selva. I avui, més o menys les mateixes comarques seran les beneficiades per aquesta pluja, és a dir, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa, l'interior de la Selva, a tocar del Montseny també, i potser la zona més interior de, bé, doncs del Pla de l'Estany o de l'Alt Empordà. Les tempestes d'avui no serien tan fortes, entre 5 i 15 o 20 litres per metre quadre. Cap a la costa insistim que no ha de ploure. Tot això després d'un matí amb clarianes, cal dir-ho. Bé, divendres, el matí aguanta, núvols prims, la temperatura no canvia, però atenció, la tarda fins a la nit, tempestes localment fortes a la costa i al prelitoral, possiblement amb aiguats.
Gràcies, Dani, són les 8 i 2. Títols de la jornada. L'AFA de l'Institut Escola Gredes mostra descontenta amb el Departament d'Educació.
Denuncien falta de paraula i terminis que no s'acaben complint pel que fa a obres al centre.
Escoltem precisament el president de l'AFA, Gonzalo Gamboa, criticant el departament amb aquestes paraules.
Ara mateix el descontent és amb el departament, perquè De fet, mira, fins i tot van fer una denúncia al síndic de Greuges, i el síndic de Greuges fa una setmana ens ha contestat que el departament encara no li envia informació, encara no li respon al síndic de Greuges. Llavors, amb aquesta, no, disponibilitat o manca de, no, de voluntat de comunicació, em sembla, clar, no tenim gaire confiança.
El Departament d'Educació i els seus problemes de comunicació. En parlarem. Dues famílies entraran a viure a dos habitatges en rehabilitats de Planoles cap a finals d'aquest any.
El municipi va entrar dins del programa de promoció de l'habitatge al món rural a finals del 2020 i tres anys després tindrà dues vivendes per tal que els joves del poble puguin acollir-s'hi.
En David Verges, l'alcalde del municipi.
Aquest ritme, el reequilibri territorial, trigarem 100 anys, perquè, clar, o sigui, en 3 anys dos habitatges és molt poc. Estem contents del programa aquest de rehabilitació del món rural que la Generalitat ha tret, però està clar que no podem anar a aquesta velocitat. Demanem a la Generalitat que, sisplau, acceleri tots aquests processos d'ajudes amb habitatge.
La depressió postvacacional és una de les síndromes més comunes a l'hora de tornar a la rutina. Les feines que no ens agraden, les situacions frustrants o les feines que no ens ajuden a formar-nos professionalment en poden ser algunes de les principals causes. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què també ampliarem el zoom en tota la nova llei del benestar animal que entrarà en vigor a finals d'aquest mes i que porta diverses novetats importants per als propietaris de gossos.
No sé, Joel, i una d'elles és l'obligació l'obligatorietat de tenir una assegurança per protegir els propietaris dels danys a tercers que les seves mascotes puguin causar.
L'Elsa Cullell és membre de la corredoria d'assegurances als Ripollès.
Depèn de la raça del gos, depèn del capital que tu asseguris, pot ser des de 120.000 a 1.200.000, depèn de la persona el capital que esculli. Hi ha companyies que també ofereixen la possibilitat de posar franquícies, fet que fa que també s'abarateixi. També hi ha la possibilitat d'incloure altres cobertures a part de la responsabilitat civil en si, com podria ser la defensa jurídica o les fiances.
I a les 8:05, dos apunts d'esports que avui són notícia. El Bosc de Tosca comença la segona temporada primera catalana i ho farà a Can Gibert.
Els garrotxins debuten a la Lliga a domicili amb l'objectiu de consolidar-se a la categoria.
I aquest diumenge 17 de setembre els carrers de Ripoll s'ompliran de nou de solidaritat en el marc de la tercera cursa de la dona.
S'ha optat per mantenir el recorregut inclusiu de 5 quilòmetres i que ha funcionat també els altres anys.
Actualitat que de seguida desenvolupem a l'antena dels 5 minuts més.
DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Bon dia, bona hora, són les 8:06. L'educació continua marcant el pols de l'actualitat informativa. L'AFA de l'Institut Escola Greda d'Olot es mostra descontenta amb el Departament d'Educació.
Denuncien falta de paraula i terminis que no s'acaben complint pel que fa a obres al centre. Ara està previst que el gener del 2024 s'instal·lin barracons per donar més espais als alumnes i professorat. Des de l'AFA desconfien de la seva paraula. Aquest curs és el primer que l'IA Greda té tots els cursos i acull a més de 400 alumnes. Espais com la biblioteca o el menjador s'han hagut de reconvertir en aules.
Informa Roger Isern.
L'inici del curs escolar ha arrencat amb reticències per part de les famílies de l'Institut Escola Greda d'Olot, que han vist com la biblioteca o el menjador es convertien en aules per la manca d'espais. El responsable d'Educació Girona, Adam Mañé, va assegurar fa uns dies que tenen Olot al cap i va anunciar que preveuen instal·lar els mòduls prefabricats més aviat que tard. Uns mòduls que des de fa uns mesos són una promesa a les famílies, però que no convencen a l'AFA del centre. El seu president, Gonzalo Gamboa, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que no confien en la paraula del Departament d'Educació.
Nosaltres reivindiquem i demanem que el departament es mogui i que faci arribar els mòduls abans d'aquesta data, perquè actualment tenim molts de problemes, no? I hem perdut espais, hem hagut d'adaptar, fins i tot el menjador es fa servir com a aula, no? Fins a les 11 del matí, i a partir d'aquí es fa servir com a menjador.
En aquest sentit, referent a la construcció dels mòduls, Mañé també confia tenir les obres acabades abans del termini establert, que seria el gener del 2024. Tot i això, el director dels serveis territorials ha recordat que els mòduls seran una solució provisional mentre no es construeixi un espai adequat. Unes declaracions que, segons Gamboa, no es creuen. Segons ells, l'experiència els hi diu el contrari i que no es compliran els terminis marcats pel departament.
Però l'experiència ens diu que no sé, cap de les obres que havien de fer ha estat feta ni ha començat en el moment que havia de començar. Llavors, ara, clar, ara ha començat l'Ajuntament, ja ha començat a fer les escomeses de l'aigua i l'electricitat pels barracons, però les obres dels barracons mateixes no han començat, no ha començat res allà en la zona on anirien els barracons. Llavors, clar, ja sabem com va això de les construccions. Triguen més, no? Triguen més de lo planificat. Llavors nosaltres creiem que, malauradament, pues, a pesar nostra, no tindrem barracons al gener.
Com explica el president de l'AFA de l'Institut Escola Greda, ja s'han fet les primeres actuacions per la instal·lació dels barracons. Aquestes actuacions han estat a càrrec de l'Ajuntament d'Olot. Fins i tot Gonzalo Gamboa també explica que van fer una denúncia al síndic de Greuges que ha acabat sense resposta per part del Departament d'Educació.
Roger, no marxis encara, perquè no deixem l'educació. L'Ajuntament d'Olot impulsa un nou curs del Pla Educatiu d'Entorn.
Es tracta d'una sèrie d'activitats per a infants de famílies amb pocs recursos. Té com a gran objectiu reduir la desigualtat i donar l'oportunitat a les famílies perquè els nens i nenes facin extraescolars. El Pla es fa Olot des del curs 2006-2007.
Que tots els infants i joves tinguin les mateixes condicions en la seva formació educativa encara és un treball que requereix diferents accions arreu del país. A Olot, des de fa gairebé 20 anys que s'implementen diferents plans i activitats per donar les necessitats educatives a infants de famílies amb pocs recursos. Aquest curs 2023-2024 es torna a posar en marxa el Pla Educatiu d'Entorn, que ofereix projectes projectes per ajudar els estudiants que ho necessiten i donar així l'oportunitat de gaudir d'experiències fora de l'escola. La tècnica d'educació de l'Ajuntament d'Olot està muntada, remarca que activitats com l'accés obert, per exemple, és un gran pas per a aquests estudiants que no gaudeixen dels recursos necessaris.
Valorem molt, molt positivament un programa que es diu Accés Obert, que és un programa que pretén que les famílies que no poden pagar una activitat extraescolar qualsevol, que el seu fill o filla li agradi fer, a través d'unes ajudes valorades per consorci o per tècniques socials, que són qui fa la valoració, una criatura pot anar a fer patinatge, pot anar a fer futbol, pot anar a fer més enllà de les activitats que es puguin oferir des de l'escola.
A banda de l'accés obert, el Pla Educatiu d'Entorn d'Olot ofereix tallers de reforç escolar per alumnes de tercer de primària fins a quart d'ESO. També s'ofereixen cursos de català per a estudiants que acaben d'arribar a la ciutat i servei de suport emocional per a joves. La vessant esportiva també hi té protagonisme amb uns cursets de natació per a aquells infants que no en saben.
Hi ha un tema d'actituds, de responsabilitats, d'hàbits, una mica de saber que aquestes material és el teu, no? Potser no és tan, o sigui, el resultat no és tan immediat en quant a matèria, en quant a resultats acadèmics, però sí que hi ha un punt de les actituds, no? Del dia a dia de l'escola, que sí que noten que s'interaccionen amb gent diferent de la que interaccionaven fins ara, que han canviat una mica, que no només a l'escola formen part d'un grup, sinó també formen part d'alguna altra cosa fora de l'escola.
El Pla Educatiu d'Entorn és un projecte conjunt amb el Departament d'Educació i que s'ofereix a Olot des del curs 2006-2007 amb el clar objectiu de minimitzar la desigualtat educativa entre els joves.
Gràcies, Roger Isern. De seguida us expliquem que dues famílies entraran a viure a dos habitatges en rehabilitats de Planoles cap a final d'any. És una notícia important pel municipi. Us ho expliquem en 20 segons.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
4 minuts i un quart de nou. Us ho dèiem, dues famílies entraran a viure dos habitatges en rehabilitats de Planoles cap a finals d'aquest mateix any.
El municipi va entrar dins del programa de promoció de l'habitatge al món rural a finals del 2020 i tres anys després ja tindrà dues vivendes per tal que els joves del poble puguin acollir-se.
Informa Guido Sengerote.
Situats ben bé al centre de Planoles, al carrer de l'Església, aquests dos habitatges ja han d'acollir dues famílies abans de finals d'any. S'han pogut rehabilitar gràcies al programa de promoció de l'habitatge al món rural de la Generalitat. Entre la rehabilitació i tots els tràmits hauran passat almenys 3 anys abans no entrin els candidats, una lentitud que des de l'Ajuntament de Planoles lamenten. David Verge és l'alcalde de Planoles.
Aquest ritme, el reequilibri territorial, trigarem 100 anys, perquè, clar, o sigui, en 3 anys dos habitatges és molt poc. Estem contents del programa aquest de rehabilitació del món rural que la Generalitat ha tret, però està clar que no podem anar a aquesta velocitat. Demanem a la Generalitat que, sisplau, acceleri tots aquests processos d'ajudes amb habitatge.
Els habitatges compten amb una superfície d'aproximadament 45 metres quadrats, als quals cal sumar balcó. Seran completament nous, ja que la reforma que s'hi ha fet és integral. Els preus del lloguer rondaran els 365 euros mensuals, segons els barems que fixa la Generalitat.
Seran vivendes noves per estrenar, vull dir, s'ha fet tot nou, i els lloguers estaran un té menys metres que l'altre, sembla que hi ha una que serà lloguer, que el lloguer el marca la Generalitat, en funció d'un preu per metro quadrat, un lloguer serà 375 i l'altre 390 euros per mes. Per tant, són lloguers assequibles i la veritat està molt ben situada, està al centre del poble i la veritat és que és una molt bona notícia per Planoles i pel Ripollès també.
L'Ajuntament ja ha aprovat les bases per entrar-hi a viure. Per optar-hi, cal estar empadronat a Planoles des de fa almenys un any. I un pis està pensat per joves d'entre 22 i 35 anys que es vulguin emancipar, i l'altre per a una família amb un o dos fills. Des de l'Ajuntament voldrien que la Generalitat delegués competències d'habitatge a les comarques per agilitzar tots els processos i les accions a dur a terme.
A la pàgina econòmica, el perfil de la dona segueix sent el majoritari a les atencions del Servei d'Emprenedoria de Dinàmic d'Olot. Segons les últimes dades, tancades a l'agost, les atencions creixen en dones d'entre 30 i 40 anys interessades a desenvolupar una idea de negoci en el sector serveis.
Per aquest motiu, des de Dinàmic s'està treballant per crear una xarxa de dones emprenedores perquè puguin compartir experiències empresarials i ajudar-se entre elles.
Més detalls amb en Gerard Puigdemont.
El servei d'emprenedoria de Dinàmic ha atès a prop d'un centenar de persones en el que va d'any. La tendència d'atencions la continuen marcant les dones, perfil majoritari i en constant creixement. Dones que cerquen acompanyament o desenvolupar el seu pla d'empresa. En parla Gemma Canelilla, regidora d'Ocupació i Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Dones que normalment amb estudis superiors i que estan en actiu. Estan en actiu, que normalment tenen alguna altra feina, però molt interessades a crear i a desenvolupar el seu propi projecte o en alguns casos en reorientar el que actualment estan desenvolupant.
El perfil majoritari són dones d'entre 30 i 40 anys interessades a iniciar un negoci al sector serveis, ja sigui la informàtica, bellesa, fisioteràpia o d'assessorament a empresa, entre d'altres. Segons dades de Dinàmic, un 79% de les dones ateses participen també de programes formatius, com per exemple el cicle formatiu d'emprenedoria realitzat per la FES, en què un 61% dels participants eren dones interessades a iniciar el seu negoci o desenvolupar el negoci en fase inicial.
Sobretot a buscar assessorament, acompanyament, però sí que veiem sobretot que molt interessades també en temes formatius per el màxim interès és per la planificació. O sigui, veiem que sí que la tendència a les dones, això tenen molta tendència a planificar molt bé, a preveure molt bé tots els aspectes que comporta obrir o reorientar un tipus de negoci, ja sigui tot considerant el pla econòmic i financer, considerant totes les dates d'obertura, considerant tot un pla de màrqueting.
Davant aquest augment de dones que requereixen dels serveis de Dinàmic, s'està treballant per crear una xarxa o comunitat perquè aquestes dones puguin trobar-se i compartir experiències que poden ajudar també a desenvolupar les seves idees de negoci.
A la pàgina política, aquest dimarts s'ha celebrat el primer Consell d'Alcaldes del Ripollès del nou mandat. Ha estat una trobada celebrada a la seu del Consell Comarcal, on s'ha triat el nou president. És l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart. El camprodoní vol posar èmfasi en la coordinació entre municipis per tal de millorar la comarca.
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses és un òrgan de debat on els 19 batlles de la comarca es reuneixen bimensualment per debatre sobre els problemes i les necessitats dels seus municipis i fer que el Consell Comarcal pugui trobar les millors polítiques públiques per posar-hi solució. El president de l'òrgan, Xavi Guitart, posa èmfasi sobre la coordinació entre diferents municipis per aconseguir un Consell d'Alcaldes efectiu i poder actuar sobre les prioritats de tots. Ho explica el president del Consell d'Alcaldes, Xavier Guitart.
L'objectiu que tinc és la coordinació. O sigui, per mi tots aquests temes que us dic es basen i el tema primordial és la coordinació que hi pugui haver des de la comarca, i en aquest cas és del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, que crec que és important que hi hagi una coordinació per poder parlar d'ensenyament, per poder parlar de seguretat, i per tant jo crec que el primer i el meu màxim objectiu és coordinar-nos des d'aquí, des del Consell d'Alcaldes.
Un dels punts de la primera trobada del mandat va ser el nomenament com a president del Consell de l'alcalde de Camprodon, Xavi Guitart, en successió del seu homòleg de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer.
Dues coses molt importants per mi que vull destacar avui. Una, la gran feina feta amb en Ramon Roquer durant aquests 4 anys. Jo crec que ha estat un gran president i una persona que ha portat molt bé el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. I una altra cosa que vull agrair aquí públicament és que s'hagi aprovat el meu lloc, en aquest cas la meva presidència, per unanimitat.
Al llarg del darrer mandat, cada consell es celebrava un municipi diferent de la comarca. Aquesta primera reunió ha estat a Ripoll, a la seu del Consell Comarcal, amb la idea que així siguin les següents trobades, tot i que alguns membres del Consell han reclamat que sigui itinerant. El nou president considerarà l'opció més endavant i s'hagin explorat opcions per fer les trobades més eficients.
Bé, a Sant Joan de les Abadesses ens quedem ara perquè volen que l'ampliació dels quilòmetres de carril bici vagi lligat a les millores en la trama urbana del municipi. L'Ajuntament descarta imposar espais només per ciclistes en els punts del nucli Sant Joaní i considera que, tot i que cal apostar per una mobilitat més sostenible, la idea és fer-ho en trams que s'han de millorar des d'un punt de vista urbanístic. Ens ho explica la Judit Espert.
Sant Joan no projecta la perllongació del carril bici per aquest mandat. Després de la polèmica amb l'eix viari al carrer Ramon Durc, l'Ajuntament considera que serà difícil que es puguin establir zones només destinades als ciclistes aquest mandat. Tot i això, sí que s'està treballant en la millora entorn de la plaça Clavé. El projecte s'està redactant i encara no està del tot definit com es vertebrarà. La idea amb la qual es treballa és que sigui un espai compartit entre el trànsit rodat, l'espai per a vianants i el carril bici. Escoltem a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Segurament ara hi ha unes voreres molt petites, segurament aquestes desapareixeran, el carrer segurament passarà a ser una plataforma única, per tant, el carrer segurament serà més ample i per tant, serà més fàcil l'encaix de tot allò que hi ha d'haver.
L'alcalde explica que les millores que es facin en la trama urbana municipal ja hauran d'incloure la mobilitat amb el carril bici com un aspecte més dels treballs.
Però no tant en allargar el carril bici per carrers que no s'hi pugui actuar a nivell urbanístic, perquè realment és aquí quan tens els problemes.
El govern considera que cal trobar l'encaix de més quilòmetres pedalables dins del poble amb la millora urbana.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és el moment de la cultura. Avui us proposem fer un viatge cap a l'obra clàssica Pierrot Luner de l'Arnold Schoenberg i conèixer els treballs d'en Josep Maria Guix. Estrenen el cicle Música en Xoc, que es tracta d'un nou festival que proposa l'Associació Garrotxina Música als Masos i que té per objectiu oferir un espai dedicat exclusivament a la música del segle XX i XXI. La idea és contraposar artistes del passat amb d'altres de molt més contemporanis. Ens ho explica en Pere Ubach.
L'Associació de Música als Masos inicia un nou projecte sota el nom de Música en Xoc. Aquest festival té com a objectiu establir un diàleg a dues bandes entre obres importants de la música del segle passat amb obres de nova creació. En aquesta primera edició, els protagonistes seran Arnold Schoenberg amb el Pierrot Lunaire i Josep Maria Guix, que segons un dels membres de Música als Masos, Jordi Terrús, és un dels compositors catalans actuals amb més projecció. El festival inclourà dos concerts els dies 16 i 17 de setembre, així com dues conferències relacionades amb els artistes. En la primera, el traductor al català de l'obra Pierrot Lunaire, Miquel Desclot, en farà una introducció. La segona conferència serà a càrrec de Josep Maria Guix, que parlarà sobre les seves pròpies obres.
És el mateix concert, però amb aquestes dues conferències donarà molt de joc poder tenir aquestes personalitats introduint l'esdeveniment musical. També he pensat que sigui un bloc, un continu entre la conferència i el concert. De fet, estan posats tant un com l'altre d'una forma que el públic, farem una petita pausa de 5 minuts, però que realment sigui una activitat única en aquest sentit.
Els dos concerts del Festival de Música en Xoc es reproduiran a l'Espai Barberí, conegut per ser actualment l'estudi dels arquitectes RCR. Segons Terrús, aquest és un espai ideal per realitzar-hi els concerts.
L'espai mateix ens ofereix un escenari ideal pel que és sobretot aquesta gran peça que és el Pierrot Luner, que una mica ja ens fa d'escenografia el mateix espai tal com està.
Les entrades es poden adquirir a través del portal web de Música als Masos, així com el d'Olot Cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. El Bosc de Tosca comença la segona temporada a Primera Catalana i ho fa a Can Gibert.
Els garrotxins debuten a la Lliga a domicili amb l'objectiu de consolidar-se a la categoria. El partit es jugarà aquest dissabte a 16:45 al Municipal de Can Gibert.
És una crònica d'en Guillem Guardiola.
Una estrena complicada. El Bosc de Tosca inicia la segona campanya consecutiva a Primera Catalana després d'una pretemporada que no ha estat del tot bona, sobretot a la zona d'atac. Els garrotxins visiten un camp molt difícil on els últims anys no han obtingut grans resultats. Sense anar més lluny, la Unió Esportiva Olot va marxar-ne amb un empat sense gols en l'últim maig de la pretemporada dels olotins. La temporada passada, a més, els groguencs van marxar del Municipal de Can Gibert amb les mans buides i amb una derrota per 2 gols. L'entrenador del Bosc de Tosca, Àlex Ferrés, assegura que l'exigència del rival el servirà per començar la Lliga amb les antenes ben posades.
I anem a un camp complicat, de dimensions reduïdes, amb un equip molt intens, molt rocós, que ja hem vist que ha fet una bona pretemporada, que ha jugat amb equips de categoria superior, com l'Olot, i inclús van empatar a 0-0. Per tant, sabem de les dificultats d'aquell camp.
El clar objectiu del Bosc de Tosca aquest curs és consolidar-se la categoria, sobretot amb bons resultats a casa. De fet, la temporada passada, una bona part dels punts es van assolir a domicili.
Hem tingut temps per preparar-ho i crec que l'equip està preparat en tots els sentits, a nivell de joc, físicament, mentalment. Per tant, anem amb totes les garanties per aconseguir els 3 punts, i si no és així, si no es pot, doncs puntuar, però amb molt d'optimisme i ben preparats per començar bé la Lliga, que crec que és clau.
El duel entre el Canjibert i el Bosc de Tosca arrencarà aquest dissabte a 16:45 de la tarda, en el que serà l'estrena del nou tècnic Àlex Ferrés en un partit oficial.
I aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, els carrers de Ripoll s'ompliran de nou de solidaritat en el marc de la tercera cursa de la dona. S'ha optat per mantenir el recorregut inclusiu de 5 quilòmetres i que ha funcionat també els altres anys. Durant la jornada també hi haurà altres activitats complementàries per dinamitzar la cursa i es farà un sorteig d'una panera. També hi haurà premi pel participant més jove i per al que tingui més edat, Judit Curós.
Les ripolleses i els ripollesos tenen una cita aquest diumenge amb la solidaritat. La capital acollirà una nova edició de la cursa de la dona, una prova no competitiva i del tot inclusiva que recapta fons per la lluita contra el càncer. Enguany es manté el recorregut de 5 quilòmetres adaptat per a tot tipus de mobilitat i que es podrà fer tant caminant com corrent. Durant la jornada també hi haurà altres activitats complementàries. Les explica el cap d'esports de l'Ajuntament de Ripoll, Jordi Garriga.
És exactament el mateix muntatge que l'any passat. La sortida és a les 10:30 del matí. Llavors, en principi, tenim una previsió que amb una horeta posem hora i mitja tirant molt llarg, tothom està aquí. Després, a partir de les 12 del migdia, farem alguna activitat de ball aquí per acabar de dinamitzar una miqueta més.
Les inscripcions per participar a la cursa estan obertes i de moment ja compten amb una participació que supera els 300 inscrits. L'objectiu és igualar o superar les xifres dels altres anys. Aquestes es poden fer presencialment o telemàticament a través de la pàgina web del consistori. Es tracta d'una cursa solidària i tots els diners que es recaptin aniran destinats a un colliga ripollès que es compromet a destinar-los a la lluita contra el càncer. La prova també s'ha complementat amb entrenaments previs per promoure la participació.
Gràcies, Judit. Amb 4 minuts ens plantem ja al punt de 8:45.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Fluvià Òptics, centre d'entrenament visual. Control de la miopia, problemes de lectura, fracàs escolar, ull gandul. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sants.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei,
garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Queden només 2 dies per anar al concessionari i emportar-te un Nissan amb lliurament immediat, grans descomptes i no pagues fins a 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Ens trobareu a Olot Motor, concessionari Nissan, a l'avinguda de Santa Coloma, Les Preses.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
Quina passada! La restauració d'aquest cotxe t'ha quedat brutal. La tapisseria també l'has fet tu?
A Autolot reparem i renovem tots els teixits interiors del teu vehicle. Reparació de seients, volants, sostres... I ara, també la tapisseria relacionada amb el món de la nàutica i jardí. Coixins, fundes d'interior i exterior, gandules... Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot, no et fallem!
Bon dia, bona hora. Són a punt 8:45 del matí. 5 minuts més. És hora de posar-nos al dia. És hora de saber de què va aquesta jornada que tot just despunta. Estem a dijous 14 de setembre del 2023, una jornada que arrenca amb el cel mig encapotat. Estem veient el sol, però això sí, en molts punts la boira és espessa. De seguida anirem a la previsió del temps, però abans heu de saber que l'AFA de l'Institut Escola Gredes mostra descontent amb el Departament d'Educació.
Denuncien falta de paraula i terminis que no s'acaben complint pel que fa a obres al centre.
Fa un parell de mesos, o potser més, que el Departament d'Educació treu un comunicat o surt de la premsa que, bueno, que al gener estaran els mòduls. Però bueno, aquesta informació nosaltres la tenim des de fa més de 6 mesos. O sigui, nosaltres sabem que els mòduls arribaran o arribarien al gener del 2024. De fet, aquesta és la nostra reivindicació, és que nosaltres reivindiquem i demanem que el departament es mogui i que faci arribar els mòduls abans d'aquesta data, perquè actualment tenim molts de problemes, no? I hem perdut espais, hem hagut d'adaptar, fins i tot el menjador es fa servir com a aula, no? Fins a les 11 del matí, i a partir d'aquí es fa servir com a menjador.
Fins i tot el menjador es fa servir com una aula. La situació és greu a l'escola Greda. L'Ajuntament d'Olot impulsa un nou curs del Pla Educatiu d'Entorn.
Es tracta d'una sèrie d'activitats per a infants de famílies amb pocs recursos.
Per cert, que dues famílies entraran a viure a dos habitatges en rehabilitats de Planoles. Això serà a finals d'aquest any.
El municipi va entrar dins del programa de promoció de l'habitatge al món rural a finals del 2020 i 3 anys després tindrà dues vivendes per tal que els joves del poble puguin acollir-se.
L'alcalde de Planoles, David Verge, està content de la mesura, però diu que anem a pas de tortuga.
Aquest ritme, el reequilibri territorial, trigarem 100 anys, perquè, clar, o sigui, en 3 anys, dos habitatges és molt poc. Estem contents del programa aquest de rehabilitació del món rural, que la Generalitat ha tret, però està clar que no podem anar a aquesta velocitat. Demanem a la Generalitat que, sisplau, acceleri tots aquests processos d'ajudes amb habitatge.
El perfil dona segueix sent el majoritari a les atencions del Servei d'Emprenedoria de Dinàmica Olot.
Segons les darreres dades tancades a l'agost, les atencions creixen en dones d'entre 30 i 40 anys interessades a desenvolupar una idea de negoci en el sector serveis.
La Gemma Canalies és la regidora d'Ocupació i Empresa.
Dones que normalment amb estudis superiors i que estan en actiu. Estan en actiu, que normalment tenen alguna altra feina, però molt interessades a crear i a desenvolupar el seu propi projecte, o en alguns casos en reorientar el que actualment estan desenvolupant.
Però aquest dijous té altres continguts. Aquest dimarts s'ha celebrat el primer Consell d'Alcaldes del Ripollès. És el del nou mandat, evidentment.
Ha estat una trobada celebrada a la seu del Consell Comarcal, on s'ha triat un nou president, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
A Sant Joan de les Abadesses volen que l'ampliació dels quilòmetres de carril bici vagi lligat a les millores a la trama urbana del municipi.
L'Ajuntament descarta imposar espais només per a ciclistes en els punts del nucli santjoaní i considera que, tot i que cal apostar per una mobilitat més sostenible, la idea és fer-ho en trams que s'han de millorar urbanísticament.
L'obra clàssica d'Arnold Schoenberg, coneguda com el Pierrot Lunaire, i els treballs de Josep Maria Guix estrenen Música en Xoc.
Es tracta d'un nou festival que proposa l'associació Música als Masos i que té per objectiu oferir un espai dedicat exclusivament a la música del segle XX i XXI.
I en esports, el Bosch de Tosca comença la segona temporada Primera Catalana. Ho farà a Can Gibert.
Els garrotxins debuten a la Lliga a domicili amb l'objectiu de consolidar-se a la categoria.
I aquest diumenge els carrers de Ripoll s'ompliran de nou de solidaritat en el marc de la tercera cursa de la dona.
S'ha optat per mantenir el recorregut inclusiu de 5 quilòmetres i que ha funcionat també els altres anys.
El club tenis Taula Olot tanca la plantilla amb el fitxatge de l'italià Marco Rec.
El vicepresident del club, Xavier Selles, considera que és un gran complement per completar aquesta plantilla.
I ara mateix, de què va el dia a Catalunya, Espanya i el món? Doncs bé, Pedro Sánchez tem que el Tribunal Suprem aprofiti el recurs per l'indult per influir en el debat de l'amnistia.
Aquest dijous el Tribunal estudiarà els recursos contra els indults de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
5 milions de mòbils, atenció, sonaran avui diferent. El simulacre d'alertes ara a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els telèfons mòbils de les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat rebran un missatge de prova.
Avui també és notícia que hi ha 3 detinguts i 2 armes de foc intervingudes per una baralla a Can Ruti a Badalona.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que no hi ha hagut trets ni tampoc ferits.
La Unió Europea obligarà que les pimes cobrin a 30 dies i vol fer pagar interessos si això no es compleix.
El nou reglament podria estar vigent abans de l'estiu de l'any vinent.
Von der Leyen aposta per tancar més acords amb països com Tunísia per frenar la immigració.
La presidenta de la Comissió aposta també per ampliar la Unió Europea cap als Balcans i Ucraïna i per impulsar una llei europea contra la violència masclista.
Capturat després de 12 dies de persecució, l'assassí de Pennsilvània, que es va fugar escalant pel tub de l'aire condicionat.
Danilo Cavalcante a la presó complint una condemna de cadena perpètua per assassinar la seva dona, anava armat amb un rifle.
Així estan les coses. És l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món, que ens deixa a 9:05.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Temperatures, Aniol, com estem a aquesta hora del matí?
Doncs, Joel, ens llevem temperatures més fresques, tot i que el dia ja va fent calor, eh? Ja va sortint el sol.
Sí, nosaltres fa estona que estem acalorats. Sí.
Tenim, per exemple, 7 graus a Vall de Núria, 14 graus a Das, 15 a Ripoll i a Ribes de Freser, 19 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Mieres i Vic, 20 graus a Santa Pau, 21 a Castellfollit de la Roca, 22 graus a Anglès i a Girona i 23 a Banyoles i a Figueres.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui a la tarda i fins al vespre pot tornar a ploure a les comarques interiors, no pas cap a la costa. Però bé, no perdem la ratxa, perquè ahir va ploure fort o molt fort. Algunes poblacions molt localitzades van ser tempestes irregulars, però locals. I, per exemple, a Torelló van caure entre 44 i 53 litres per metre quadrat en qüestió d'una hora, una hora i mitja aproximadament, un fort aiguat. 30 a Montesquiu, 11 a Núria, 4 a Navata i només 2 litres aquí a Olot o a la Vall d'en Bas. Bé, avui la temperatura pràcticament no canvia després de les pluges importants d'ahir a la tarda en alguns sectors, insistim, no tot arreu. Doncs molta humitat, fresca i boira baixa abundant al Ripollès, sobretot Osona, la plana de Vic, no descartem en punts de la Garrotxa i de la Selva. Hi van caure 7 litres a Mer, també va ploure a l'interior de la Selva. I avui, més o menys les mateixes comarques seran les beneficiades per aquesta pluja, és a dir, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa, l'interior de la Selva, a tocar del Montseny també, i potser la zona més interior de, bé, doncs el Pla de l'Estany o de l'Alt Empordà. Les tempestes d'avui no serien tan fortes, entre 5 i 15 o 20 litres per metre quadre. Cap a la costa insistim que no ha de ploure. Tot això després d'un matí amb clarianes, cal dir-ho. Bé, divendres, el matí aguanta, núvols prims, la temperatura no canvia, però atenció, la tarda fins a la nit, tempestes localment fortes a la costa i al prelitoral, possiblement amb aiguats.
Gràcies, Dani Ramírez. Si ens vareu seguir a principis d'aquesta setmana, us vàrem explicar aquí mateix amb l'Enric Gràcia, que és micòleg, que si no plovia, doncs costaria que sortissin bolets. Doncs bé, les pluges han arribat i ara li preguntarem d'aquí a una estona a l'Enric Gràcia si finalment ja en podem anar a buscar o encara hem d'esperar una miqueta. La gran Caterina and the Waves amb aquesta cançó que pot ser perfectament la banda sonora matinal de qualsevol de nosaltres o de vosaltres. En definitiva, és una d'aquelles cançons que et posa les piles de bon matí, t'agradi o no. I possiblement, també, per què no, podria ser una bona cançó per anar a buscar bolets. Ara li preguntem al nostre expert en la matèria, en línia ja amb nosaltres, l'Enric Gràcia, que és micòleg, màster en agricultura ecològica. Què tal, Enric, com estàs? Bon dia, bona hora, i gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més.
Bon dia, com esteu?
Doncs aquí, encantats de sentir-te, perquè, escolta, tu ens deies a principi d'aquesta setmana que havia de ploure. Si no, no tindríem bolets. Les pluges ja han començat a arribar tant al Ripollès com a la Garrotxa, i això confirma que ja han començat a treure el cap, o no encara?
Sentim el bony, sentiu-ho. A la zona de...
Enric, no et sentim massa bé. No sé si tens la possibilitat de poder agafar el telèfon i treure el mans lliures, perquè això ens facilitaria millor la connexió. A veure si ara ho podem millorar una mica. Ara sí?
Sí.
A veure, Enric, si et sentim bé.
Us va millor així, dic?
Ens va millor, sí, ens va millor sense el mans lliures. Sempre la qualitat és millor.
Vinga, no, doncs estic amb mans lliures. Ai, ja no estic amb mans lliures.
Ara ja no estàs amb mans lliures, fantàstic. No. Molt bé, doncs et preguntava, si aquestes pluges que ja hem començat a tenir sobre les nostres comarques faran que els bolets comencin a treure el cap o no encara?
Sí, ja estan tenint el cap, sobretot el bosc de Pinegre, ja han començat a sortir alguns ceps, i també fins i tot el cep vermell en alguna pineda de pi roig, però sempre en llocs que hagi plogut força, no, cuidado. No, en les zones amb roure, amb els dins, falta bastant.
Per cert, no sé si hi ha alguna espècie que aquest any abundi més que una altra, no sé si també amb tot el tema del canvi climàtic el món de la micologia també s'ha vist afectada d'alguna o altra manera.
Sí, efectivament, s'ha vist molt afectada ja, però aquest any encara és bolets seran els millors, aquí n'hi haurà més que altres. El que és segur és que si tinguessin dos o tres pluges més ara, hi ha força rovelló.
No et sentim massa bé, la qualitat amb la telefonia no és massa bona. No sé si hi ha la possibilitat que et puguis moure una miqueta, Enric. Ens comentaves que si plou una mica més tindrem rovellons, no?
Sí, perquè surt el carrer, se sortirà, perquè avui estic a Barcelona, he baixat a fer unes coses a Barcelona. Si se sent soroll de fons ja m'ho diràs.
No, ara et sentim més o menys bé. Digues.
Sí, aleshores, és segur que no serà un any extraordinari perquè no ha plogut suficient. Sobretot des de la primavera fins ara no suficient. Però el que sí, encara el terreny està molt calent, i aquestes pluges, si realment avui tornarà a ploure i demà també, si es donen aquestes pluges, a finals de setmana que ve serà molt bona setmana, jo crec, per començar a buscar rovellons.
Ens parles del rovelló, que és una espècie que es manté encara molt present dins del món de la micologia. Hi ha alguna espècie que hagi tirat enrere amb el tema del canvi climàtic o no?
El cep en tindrà menys, llestimosament, i el rossinyol també es veurà relativament afectat. Tot i que hem de tenir present que hi ha diferents espècies de rossinyol. El rossinyol de muntanya serà el més afectat. El rossinyol de l'Alzinar, no tant.
Digues.
En general, els bolets que nosaltres recollim són bolets que viuen associats a les arrels dels arbres. Aquests bolets tendiran cada vegada a haver-n'hi menys, a ser més casuals, per entendre'ns. En canvi, no sé si recordeu l'apagallums. Sabeu, no sé si l'apagallums o cogomella és un bolet que cada vegada en podem trobar més. Els xampinyons de camp cada vegada n'hi haurà més. Aquests que surten en prats adobats serà, aquests no tindran problema de canvi climàtic.
Molt bé,
per... el que sabem fins ara.
Per tant, doncs, hi ha algunes espècies amb les que podem estar tranquils i altres que es veuran afavorides, no? Pel que ens expliques, Enric?
Efectivament.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Estàs a la ciutat comtal i això es nota, eh? Res a veure en estar en un punt tranquil de la comarca del Ripollès. Escolta, ja per acabar, Enric, un altre dia et convidarem a un entorn menys sorollós. Sigui com sigui, tenim prou cura a l'hora d'anar a buscar bolets o no?
Ah, bona pregunta. Encara no. Encara hi ha manca de cura respecte a recollir el bolet, de... Encara hi ha molta gent professional, que, no, perdó, molta gent que recull de manera desagradable el bolet, és a dir, molta gent que va a collir més bolets més ràpid i tant en tant els hi fa, són gent que tots els coneixen, que van amb furgonetes, que venen el bolet en males condicions, que recullen tots els bolets que troben i després els els trien en el camp de terra, en el cotxe, pràctiques que s'havien d'anar abandonant.
Bé, per tant, tristament, encara hi ha gent que té poca consciència a l'hora d'anar a buscar els bolets i això, com tu cometes, és una cosa que hauríem d'anar deixant, bàsicament, perquè l'entorn ha de ser un bé molt preuat i els bolets no són una excepció, òbviament.
No, no, i encara no tenim ben present de que anem a buscar... una cosa per menjar, és a dir, 4, 5, 6 bolets, 10, 12, si som molta família, haurien de ser suficients. Aquesta mania d'anar a buscar bolets, omplir cistells, fer-nos les fotos, no sé, ens les volem de treure de sobre, la veritat. Està molt bé anar a bosc, públic o privat, que és propietat d'algú al bosc i recollir uns quants bolets per menjar, està bé. Anar a recollir un munt de bolets per després regalar-los o després quedar bé amb les fotos de les xarxes socials.
Enric, et convidem un altre dia a parlar amb més calma sobre tot el món del bolet, molt interessant tot el que tens per aportar-nos. Gràcies, una abraçada gran, no et perdis gaire per Barcelona.
No,
Vull dir-ho munt. Adéu. Déu-n'hi-do, quina diferència d'ambient entre el que tenim a les nostres comarques i el que hi ha a la ciutat comtal, a la que ha sortit al carrer per millorar la cobertura i heu sentit totes les sirenes. 12 minuts i ens plantem a les 9. A la tornada us parlem de la depressió post-vacacional.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Queda només un dia per anar al concessionari i emportar-te un Nissan amb lliurament immediat, grans descomptes i no pagues fins a 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Ens trobareu a Olot Motor, concessionari Nissan a l'avinguda de Santa Coloma, Les Preses.
Què sentiu quan sentiu precisament aquest soroll? Sou dels que us veu contents i contentes o sou dels que estamparíeu el despertador contra la paret? Daniel Puigverd, en el teu cas, tu què fas?
Vaig a dies, Joel. Però...
Vas a dies?
Vaig a dies. M'agrada aixecar-me aviat, també t'ho dic, eh?
Molt bé, a la que un s'hi acostuma també aprofites molt més la jornada,
eh? I tant que sí.
Bé, la depressió postvacacional és una de les síndromes més comunes a l'hora de tornar a la rutina. Les feines que no ens agraden, les situacions frustrants o les feines que no ens ajuden a formar-nos professionalment en poden ser unes de les principals causes. Ho ha investigat la Sílvia Martí.
La tornada a la feina moltes vegades ve marcada per una síndrome molt comuna, la depressió postvocacional. Acostuma a ser més habitual en persones que estan descontentes amb la seva situació laboral o que pateixen estrès, però es pot estendre a qualsevol persona independentment de la seva situació. Malgrat que els símptomes acostumen a durar uns 15 dies, si passat aquests no han desaparegut, és important demanar ajuda. Loreto Badías, psicòloga de la Mèdica.
Hi han molts de símptomes, realment, perquè podem sentir símptomes més depressius i també més d'ansietat, però em diria que potser els que són més que indiquen més, no? Doncs aquesta depressió postvocacional seria com molt de cansament muscular, falta d'energia, no? Que no tenim moltes ganes de fer res, poca motivació.
Loreto Badías defensa que la part més important és la prevenció.
comenta que hi ha tres preguntes essencials que ens hauríem de fer cada dia. Com em sento, com estic avui i què necessito, ja que trobar resposta a aquestes preguntes ens ajudaria a saber què volem i necessitem. A més, el fet de poder instaurar un moment de vacances en el nostre dia a dia, és a dir, trencar la nostra rutina en un moment per desconnectar i no tenir obligacions, ens ajudaria a no patir aquesta síndrome.
Ens han educat i ens han ensenyat a què hem de produir, no? Sí. Que ja els hi va bé, no? Aquesta societat que nosaltres produïm, produïm. I clar, quan no produïm és, ostres, estic perdent el temps, però... o sigui, perdre el temps, no? Per mi seria al revés, estem guanyant temps, estem fent algo que necessitem.
També hi ha aquelles persones que tenen aquests símptomes i no ho associen a la seva vida laboral, sinó a la personal. Són persones que moltes vegades utilitzen la feina per evadir-se de la seva vida personal. En aquests casos, l'acompanyament psicològic és clau per a poder plantejar-se què volen.
Molt bé, i posats a donar consells, atenció, perquè aquells que teniu animals de companyia i més concretament gossos, us heu de començar a mirar els papers de casa. Perquè la nova llei pel benestar animal, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes, porta diverses novetats importants per als propietaris de gossos.
Una d'elles és l'obligatorietat de tenir una assegurança per protegir els propietaris dels danys a tercers que les seves mascotes puguin causar.
Ens ho explica la Paula Sayago.
Des del més petit al més gran, tots els gossos del país hauran de disposar d'una assegurança a partir del proper 29 de setembre. Es tracta d'una mesura promoguda per la nova llei de benestar animal que amplia aquesta obligatorietat, que fins ara només afectava els gossos de raça potencialment perillosa. Els costos per als propietaris, de tota manera, no han de ser molt elevats i poden rondar entre els 40 i els 60 euros anuals, tot i que depèn de molts factors. Així ho explica Elsa Cullell, de Corredoria d'Assegurances al Ripollès.
Depèn de la raça del gos, depèn del capital que tu asseguris, que pot ser des de 120.000 a 1.200.000, depèn de la persona, el capital que esculli. Hi ha companyies que també ofereixen la possibilitat de posar franquícies, fet que fa que també s'abarateixi. També hi ha la possibilitat d'incloure altres cobertures a part de la responsabilitat civil en si, com podria ser la defensa jurídica o les fiances.
On sí que hi ha incerteses a les protectores d'animals. No saben si els tocarà assegurar tots els animals que tenen, però esperen no haver-ho de fer i que l'assegurança de l'equipament ja ho cobreixi. Haver de fer una assegurança per cada animal podria suposar un impossible econòmicament.
Dance the Night és l'última proposta musical de la Dua Lipa, que ha sonat a l'antena dels 5 minuts més i que ha servit avui ja per tancar el programa. Gràcies un dia més per la vostra confiança. Demà hi tornem, puntualment, a l'hora de sempre, per despertar-vos de la millor manera al costat de la ràdio. Aniel Puigverd, cuida't molt.
Igualment, Joel Rellan.
Que vagi molt bé i avui agafeu el paraigües, abans de sortir de casa, perquè les pluges, atenció, i les tempestes, que això cal tenir-ho en compte, estan a l'ordre del dia. Bon dia a tothom.
Bon dia.